Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres comencem una nova edició, una nova sessió aquí al programa radiobalaguer.cat. Estem a punt ja, Jordi, per explicar una setmana més tot el que ha donat de si el món de la informàtica, noves tecnologies, tot i que també és una setmana relativament tranquil·la, però hi ha hagut algunes novetats, sobretot amb intel·ligència artificial, bueno, algun mòbil nou, alguna cosa, com a mínim, una mica animadet.
Sí, sí, tenim novetats.
Doncs vinga, va, entrarem en matèria, veureu
mentre
tot el que...
Mentre esperem la pluja, no?
Sí, mentre esperem la pluja, perquè tant que havia de ploure avui, de moment aire en fa.
Ja, sí.
Com a mínim és alguna cosa, i el cel està bonic. Entrem en matèria, avui la música li posarà Miss Salomé, és M-E-E-S Salomé, és un DJ, és un home, un DJ i productor des dels Països Baixos, amb ell tindrem temps per explicar-vos doncs, tota aquesta amalgama de temes que han preparat per al dia d'avui. I comencem, pues, com ens agrada començar sempre, seguint quan hi ha un serial o un culebron, ens agrada anar fent capítols, anar seguint com ha anat evolucionant, i en aquest cas el culebron o serial que tenim avui per explicar-vos és el de la Lliga i Telefònica contra Cloudflare.
Sí, déu-n'hi-do aquest tema, perquè porta cua. Bàsicament, la Lliga i Telefònica, diguem que de moment han guanyat un judici contra l'empresa americana Cloudflare. Cloudflare és una espècie de Google, una companyia que proveeix molts serveis d'internet, molts serveis al núvol, i un dels més populars és els serveis de DNS, un servei que fan anar pràcticament moltíssimes... Bueno, fan anar totes les webs del món, però moltes webs fan anar Cloudflare.
Els serveis d'aquestos. Recordem, per si algú no va estar pendent o no sap del que va, que el problema el tenien en que, bueno, la gent de la Lliga li va dir a Telefònica que tanqués unes certes IPs perquè en aquestes IPs s'hi està fent o s'hi està promocionant maneres de veure el futbol gratuïtament.
Sí, bàsicament, diguem que Movistar, O2 i la majoria d'operadores espanyoles el que van fer és bloquejar IPs de Cloudflare, aquest servei de DNS. Però, clar, al bloquejar aquestes IPs, bloquegen bons i dolents, és a dir, bloquegen pràcticament totes les webs que estan a Cloudflare.
Clar, i llavors moltes webs que a vegades no tenen res a veure, mai tenen res a veure, es veien no funcionals.
No funcionals, exacte. És a dir, bueno, i clar, això és un problema que perjudica la majoria de webs que utilitzen Cloudflare i diguem que tot això va arribar als tribunals.
Ha arribat als tribunals, al final els tribunals han fallat a favor de la Lliga i Telefònica, o sigui que no estan fent res mal fet.
Sí, i per tant el jutge ha desestimat les al·legacions de Cloudflare i permetrà a la Lliga i Telefònica seguir bloquejant els seus clients a multitud de serveis de tercers. A més, aquesta decisió no té possibilitat de recurs ordinari, és a dir, no hi ha més.
Uh-huh. Veurem si troben alguna manera d'elevar-ho en una altra instància, però aquí ja han acabat, pel que fa a aquest jutjat, ja no cal que hi tornin. De moment sí. Així estan les coses.
Sí, sí, i a més, diguem que aquesta sentència fa que també altres companyies, com Mas Orange, entre altres, que no estaven aplicant aquests bloquejos, no feien cas a la Liga, doncs ara ho haurem de fer, sí o sí.
Doncs aquestes companyies sí que havien experimentat algunes fórmules de bloquejar, intentar bloquejar pàgines web, però no arribaven a bloquejar IPs, o sigui, s'ho curraven més. Ara, perquè t'ho has de currar, si total pots bloquejar la IP i a sobre et donaran la raó a la justícia.
Sí, sí.
És així. També us volem explicar, perquè aquesta setmana és notícia, i concretament avui entra en funcionament, arriba Mini DNI. No ens emboliquem, perquè és important que es veu que ja hi ha alguna aplicació pirata que intenta simular-ho. No, es diu Mi DNI, tot junt, i és la versió digital del DNI espanyol per a portar-lo al mòbil.
Sí, a partir d'avui, el 2 d'abril, ja trobarem a les tendes d'aplicacions, tant d'Android com iOS, la nova aplicació Mi DNI. Una aplicació que bàsicament ens permetrà portar el nostre DNI al mòbil.
Doncs no hi ha més. Si sou dels que sou descuidats i a vegades dius és que no sé on pare la cartera i ara que ja puc pagar amb el mòbil i ja podem portar, recordem també el carnet de conduir al mòbil, perquè ja hi havia una aplicació, que era
sí, sí.
Mi DGT. Doncs ara tindrem el Mi DNI, podrem portar el DNI al mòbil.
Sí, per poder fer ús d'aquesta aplicació ens caldrà registrar-nos prèviament a la plataforma oficial de la policia, utilitzant el DNI electrònic.
I un lector de targetes, lògicament, o sigui que no és tan fàcil com entrar allà i ja me'l donen. Si no, també, si teniu problemes i dius això més farragós perquè jo el lector de targetes, DNI electrònic, no, podeu anar a la comissaria de policia i també us faran els tràmits allà. Per a què serveix el MiDNI? Doncs quasi bé, fixeu-vos que diem quasi bé, per a tot. O sigui, tindrà el mateix valor quasi bé que portar el DNI normal, de moment.
Sí, servirà també per acreditar la majoria d'edat, obrir un compte bancari, registrar-se en un hotel, llogar un vehicle, fer transaccions comercials, recollir paquets, és a dir, pràcticament qualsevol cosa.
Per a què no servirà? No servirà per acreditar la identitat a través d'internet.
Per això ja devem tindre el certificat digital o certificat electrònic.
Però també és important, no servirà per mostrar-lo a les fronteres o per acreditar la nostra identitat en altres països.
Sí, de moment només té vigència a Espanya.
I amb el tema fronteres, ho dic perquè a vegades hi ha algú que es pot pensar, pues mira, com que ja porto això, si vaig a Andorra...
Sí, Andorra,
doncs,
Andorra.
Si trobeu el típic policia per a punyetes, us dirà, no, això no val.
Has de portar el DNI físic.
Anem a parlar d'intel·ligència artificial. OpenAI ha llançat el GPT-4o, o sigui, és la quarta generació, tot i que entremig n'hi ha allò del 3.5 i coses d'aquestes, però bueno, és la quarta generació. Què porta de novetats? Doncs porta novetats sobretot pel que fa al tema d'imatges. Pot crear imatges, això ja ho feia la generació anterior, però ara fins i tot ens permet coses tan xules com editar-les.
Sí, ens permetrà editar imatges i representar-les i representar text de forma correcta.
Doncs això, la intel·ligència artificial, de fet, continua avançant. Cada dos o tres setmanes tenim notícies i no és d'una, és de l'altra, i més ara que hi ha tanta competència.
Sí, diguem que recentment hem vist sobretot com DeepSeek ha inundat internet de notícies amb el seu model molt més optimitzat, oferint millors preus i una sèrie de diferències amb els grans coneguts com fins ara. Però, com és ChatGPT, però lògicament OpenAI no s'ha volgut quedar enrere i ha presentat la seva generació, o la seva nova generació, que és la GPT, la GPT-4o, que inclou una millor representació de text i també un seguiment d'instruccions per part de l'usuari per millorar i modificar les imatges creades.
Doncs una és aquesta. La primera seria que millora el text. De fet, era sabut que quan demanàvem una imatge amb un text, aquest text no està ben treballat. Sempre, o sigui, les lletres tenien vores rares, les generava com si fos una imatge i no s'acaben de veure bé. I en alguns casos, si eren petites, fins i tot no s'acaben ni de llegir el que hi dien. L'altra novetat és el tema, sobretot, de poder modificar imatges. Per què? Perquè fins ara, si li demanàvem que ens fes una imatge, ens la feia i punt. Però si no ens agradava alguna cosa, havíem de tornar a començar de zero amb una altra imatge. Ara no.
Podem anar modificant la mateixa imatge.
Li podem dir, amb aquesta que m'has fet, canvia allò, treu això. Doncs bé, i fins i tot, una cosa que a algú li farà molta gràcia, comença a incorporar la possibilitat de treure objectes i fer-ho d'una manera bastant, bastant ben feta.
Sí, coses que potser només podíem fer amb el Photoshop i, lògicament, podem continuar fent. Ara ens ho farà ja directament el ChatGPT.
És allò de quan tenim una foto volem treure una persona.
O sigui, sí, que ara, no ens cau bé.
Que no ens cau bé. Ara sembla que es va afilerant la cosa i al final el ChatGPT ho podrà fer bé. Anem a parlar també de que hi ha diverses funcions, i són bastantes les que es van incorporant, perquè no hi eren totes ni de bon tros, del Copilot Plus de Windows 11 per a Snapdragon, que van saltant ja i comencen a arribar els portàtils amb SoCs AMD i Intel.
Sí, recordem que Microsoft va treure una versió de Windows 11 que anomenava Copilot Plus PC, que bàsicament només funcionava amb chips basats en Snapdragon, perquè portava un processador específic per a intel·ligència artificial i tots els que eren ordenadors basats en AMD i Intel, els de sempre, per dir-ho així, doncs no funcionava.
Doncs vam tindre aquesta notícia, després ja us vam dir de que per potència no era, perquè realment aquests processadors, la majoria d'última generació ho podien assumir, i va començar a arribar aquest Copilot Plus. La sorpresa va ser que va arribar capadíssim, no feia gran cosa aquest Copilot Plus. Ara ens arriba un paquet de coses que sí que ja podem fer.
Sí, bàsicament comença a donar suport a portàtils basats en AMD o Intel. Ha trigat un temps, però diguem que ja podrem veure alguna de les funcions principals del nou Windows 11 Copilot Plus.
Doncs funcions, per exemple, que no hi eren, coses tan senzilles com els subtítols en viu, la comunicació en veu amb l'equip, o sigui, poder parlar amb l'ordinador, també tindre el Paint Co-Creator, Image Creator, Restyle, l'app de fotos, tota una sèrie de coses que no teníem encara.
Sí, per tant, és una molt bona notícia per tots els usuaris normals, no?, per dir-ho així. L'únic que, malauradament, aquestes actualitzacions no s'han llançat de manera global i arribaran, com és habitual, paulatinament. Però, bueno, arribaran a tothom, eh?
I així tot, hi ha qui ja ho ha pogut provar i diu que encara no hi són totes, que el copilot per a l'altre encara fa més coses que aquest. Bueno, és qüestió de mesos, ja veieu que arribarà tot arreu. Imagineu si arriba a tot arreu la intel·ligència artificial, que hem sabut ara que arriba al bloc de notes de Windows. Sí, potser algú no sap ni qui és, o potser altres diu el bloc de notes i pot haver intel·ligència artificial, doncs sí, n'hi pot haver.
Sí, bàsicament una de les aplicacions més bàsiques que podríem trobar al Windows, que és per escriure i de manera molt bàsica, doncs bé, també tindrà l'ajuda, no?, a través de la intel·ligència artificial.
Per a què volem una ajuda artificial al bloc de notes? Doncs perquè sembla que la intenció de Microsoft a la llarga és carregar-se i que al final el bloc de notes sigui, pues, pel qui no pague, això és el que hi ha.
Sí, tot i això, la mala notícia potser és que necessitarem una subscripció a Microsoft 365 o Office 365.
O sigui que de pagar. El bloc de notes serà tan bàsic com és fins ara, a no ser que pagueu. No vulgueu pagar l'Office, és igual, haureu de pagar l'Office 365 perquè el bloc de notes tingui intel·ligència artificial. Per què volem intel·ligència artificial aquí? Doncs què ens hi farà?
Pues genera text, eh?
Bàsicament això, eh? Podrem apegar un text i tornar a escriure perquè mos canvio coses i escurçar-lo, fer petits resums. Res més, perquè és que el bloc de notes no fa res més. Anem a parlar de TSMC, perquè ha fet una festa. Aquesta gent de TSMC han volgut fer una festa, a més una festa lluïda. Eh? Si podeu veure alguna imatge, veureu que allò a l'oriental, amb aquells dracs així, que són com la cucafera d'aquí, però amb dracs i fanalets i coses d'aquestes, per celebrar què? Doncs per celebrar l'expansió ja posada en marxa de la fabricació del seu node de 2 nanòmetres.
Sí, pràcticament cada setmana us parlem d'aquesta gran companyia, TSMC, gran companyia perquè és molt gran, és una xinesa, és un monstre mundial i bàsicament fabrica la majoria de chips de tot el món, de qualsevol aparell, sigui un mòbil, sigui fins i tot un ordenador.
Ja ho han dit moltes vegades, és el principal fabricant. Algú pensarà en altres marques, diu que hi ha Intel, que hi ha Samsung, estem parlant d'alguns d'aquests, Samsung té una quota inferior fins i tot al 10%.
Sí, sí.
O sigui, però imagineu quina quota té TSMC, que és molt superior al 50%. Què és el que han presentat ara, això? Pues això, que aquest any ja estaran fabricant els 2 nanòmetres com una cosa estàndard, serà el normal.
Sí, bàsicament el procés de miniaturització més gran que s'està fent avui en dia, que és fabricar processadors a 2 nanòmetres, pues ho està fent la companyia TSMC. Altres com Samsung o, pues bueno, diguem que no han pogut fabricar ni a 3 nanòmetres. Pues bé, s'espera que aquest nou i més avançat node comenci a produir-se en massa a la segona meitat del 2025. A la planta, intentarem dir el nom, de Hsinchu.
Sí, Hsinchu, i després diu que encara en fan una altra planta també a Kaohsiung. Bueno, suposo que...
Bàsicament són localitats xineses, eh?
Sí, sí, allí és on tenen les fàbriques. Ves, què és el que passa en aquestes fàbriques? Passa que fins ara s'hi havia anat experimentant, la cosa funcionava bastant bé, us havíem explicat que ja s'estava treballant en aquests nanòmetres, però és que ara serà quasi bé com que diu la producció estàndard, o sigui que ens haurem d'acostumar que els nous dispositius, nous chips vinguin tots en aquesta miniaturització.
Sí, bàsicament ens ofereix molts avantatges respecte a la generació anterior, la de 3 nanòmetres, menys consum energètic, molts més chips amb menys espai i un augment, per tant, de transistors, de velocitat, de potència, etc.
Doncs estan contents la gent de TSMC, per això han fet una festa i per això també han aprofitat per anunciar una inversió de 100.000 milions de dòlars a les plantes que tenen als Estats Units. No s'estan de res, a casa per la finestra. Us avancem també, perquè ho tingueu pendent, apunteu al calendari, encara falta una mica, però us hem de dir que Apple celebrarà la seva megaconferència mundial, aquella que fa cada any, des del 9 al 13 de juny.
Sí, bàsicament Apple, Mobile Mobile, bàsicament organitza el seu esdeveniment propi, on se centra principalment a presentar els seus productes, i fins al juny no tindrem aquesta fira. Tot i això, sempre és una fira, bueno, un esdeveniment on se presenten novetats anuals d'Apple i, evidentment, desperta molta expectativa.
Sobretot expectativa pel que fa a software més que hardware, perquè hardware ja en va sortint de coses d'Apple tot l'any, però allí és on ens expliquen cap on s'encaminen i cap on hi ha, bueno, el futur dels seus sistemes operatius.
Sí, per tant, els desenvolupadors de programari, sobretot de l'entorn o ecosistema Apple, estan molt presents d'aquestes conferències o d'aquest esdeveniment.
Doncs veurem què és el que ens apunten. De moment han fet les invitacions i, com sempre, la gent buscant petites coses a les invitacions. Diu que han vist que, bueno, que sembla que apunten com si volguessin apostar per més per les transparències, que potser faran algun canvi al sistema operatiu.
Sí, diguem que tindrem novetats, o almenys acostumen a presentar novetats, tant amb iOS d'iPhone, amb iPad iOS d'iPad, i també amb el WatchOS dels smartwatch, i també, doncs, bueno, macOS X, bueno, bàsicament tot el seu ecosistema.
Veurem cap on l'apuntem. Qui també ens ha presentat novetat aquesta setmana és Corning. Si us diem Corning, potser a algú no li sona, però si us diem Gorilla Glass, ja crec que la gent començarà a lligar caps, eh?
Sí, bàsicament la majoria de mòbils porten un vidre protector, no?, que impedeix que se'ns trenquen les pantalles dels mòbils quan ens cauen a terra.
O que ho intenten, com a mínim.
O que ho intenten. Bàsicament, si els mòbils no tinguessin aquesta pantalla protectora, basada la majoria en aquesta tecnologia Gorilla Glass, pues, diguem que es trencarien molt més fàcil.
Doncs sí, en principi els mòbils estan protegits per a que no passin aquests grans accidents i se'ns esquarteri tota la pantalla, i van sortint noves generacions. En aquest cas ens presenten la Gorilla Glass Ceràmic, és una innovació.
Sí, aquesta nova versió d'aquest vidre protector dels nostres mòbils és capaç de resistir fins a 10 caigudes seguides amb asfalt.
Com ho han fet, això? El que han fet, diguéssim, que és agafar i ficar una capa de vitroceràmica translúcida damunt de la pantalla normal. Què ens ha d'aportar això? Pues, ells diu que han provat fins a 10 caigudes seguides. Algú dirà, 10 caigudes, a mi m'ha caigut, si t'ha caigut alguna vegada en asfalt, perquè ells han provat caigudes amb asfalt des d'un metre d'alçada. Si t'ha caigut alguna vegada en asfalt des d'un metre d'alçada i ha resistit, és que has tingut sort. O, sí. No, o no ha tocat per la banda del vidre.
Sí, sí, o portes un bon protector de pantalla, que això és un altre.
També és un altre. Ara no, Jordi, ara en principi ells han provat i fins a 10 caigudes seguides des d'un metre amb asfalt i caien del costat del vidre, i diu que ho aguanta.
Per tant, com a mínim sembla una molt bona tecnologia aquesta Gorilla Glass Ceràmic, i estarem pendent, no, dels primers terminals, dels primers mòbils que vinguin ja equiparats amb ella.
De fet, hi ha un acord amb Motorola. Motorola diu que sí, que serà dels primers a posar-los. No sabem altres marques, però la qüestió sigui vendre. Aviat parlarem de porta Gorilla Glass Ceràmic aquest mòbil.
Sí, sí.
Els que no el podran portar perquè ja els tenim aquí, ja han sortit, i a més tampoc és que siguin uns telèfons d'altíssima, altíssima gamma, tot i que per la marca sí que ho són, és el Xiaomi Poco. Poco ens anuncia la sèrie F7 Ultra.
Sí, un mòbil que, bueno, déu-n'hi-do la potència que ens oferiran. Bàsicament, ja la seva carta de presentació és que venen equipats amb un processador Snapdragon 8 Elite, i el mòbil rondarà els 750 euros. Per tant, per ser gamma barata de Xiaomi, que és la gamma Poco, déu-n'hi-do.
Doncs sí, algú sempre li ha retret als Poco o altres coses, i sí, de pegues en tenen, durosa 4 pessetes no en pot donar ningú, però de potència no els hi falten aquests terminals.
Sí, i a més ens presenta dos models, el Poco F7 Ultra i el Poco F7 Pro.
Doncs anem a veure una miqueta, perquè la majoria comparteixen coses, com per exemple el tema de les pantalles.
Sí, en pantalla els dos models són iguals, amb una AMOLED de 6,67 polzades, més de 2K de resolució, arribant als 3.200x1.440.
Mhm. Ja veieu que són pantalles excel·lents, brillantor en màxima, unes puntes de 3.200 nits. Està molt bé, el veurem a ple sol fantàsticament aquest mòbil. I aquí és on comencem ja a parlar de les primeres diferències, perquè com us podeu imaginar, per molt que ho sigui, però l'Ultra és millor.
Sí, el model Ultra es posicionarà com el model més avançat i ve equipat amb el processador Snapdragon 8 Elite, un processador que recordem que inicialment havia sortit per a ordenadors, no per a mòbils.
Bueno, alguna adaptació hauran fet. Més coses
però
que porta.
Però això denota la potència, no? Que sí, pot tindre aquest processador.
És el que havíem dit alguna vegada, no? Quin dia convergirien que els mòbils serien tan potents com els ordinadors. Aquí tenim el cas.
Això és el dia.
Doncs el que tenim, a banda d'això, és triple càmera posterior, entre les quals hi tenim un sensor de 50 megapíxels amb zoom de 2,5, tenim una bateria de 5.300, càrrega ràpida de 120 watts, càrrega inalàmbrica... Vaja, no li falta de res en aquest aspecte. Pel que fa a preus, pues, és l'altra gran batalla que presenta Poco, perquè us han dit que hi ha bones característiques i ara aneu a buscar una altra marca que us ofereixi això i a veure com us costa.
Sí, realment Poco ofereix, com han vist, en prestacions un mòbil potentíssim, amb processadors potentíssim, totes les característiques són bones i el preu no és desorbitat. Amb qualsevol altre fabricant pujaria molts més aquest terminal. I ronda, com han dit inicialment, els 750 euros.
Què ens donen amb 750 euros? Doncs això que han dit, amb 12 gigas de RAM i 256 d'emmagatzematge. Vaja, està més que bé, eh?
Sí. Després tindrem la versió Poco F7 Pro, que hem comentat.
Aquí baixarem de preu encara. O sigui, aquell que us han dit, el preu és el preu més econòmic de l'Ultra. El preu baixa una mica de preu i amb retallades. La primera retallada és el processador.
Sí, ve amb un processador Snapdragon 8 Generació 3.
Bueno, tampoc, no.
Tampoc. Recordem que és el processador més potent que té Qualcomm per a mòbils.
O sigui, hem tret el processador més potent de Qualcomm per a ordinadors i hem ficat el processador més potent de Qualcomm per a mòbils.
En aquest cas, la càmera també es queda un pèl més enrere, amb una càmera de doble de 50 megapíxels, sense zoom, i la bateria es situa a 6.000 mAh.
Que és una barbaritat, 6.000 mAh, no sé com anirà de consum aquest telèfon, però bé, el carga ràpida de 90 watts.
Sí, pantalla AMOLED, tampoc no gasta massa, i ve amb Android 15.
I a més és resistent a l'aigua, o sigui que també són submergibles, vaja.
Sí, dos terminals que potser pels usuaris que busquen un preu contingut amb terminals i els mòbils amb els processadors més ràpids del mercat, sens dubte és molt bona opció i molt bones càmeres, com hem explicat.
Uh-huh. Doncs són el Xiaomi Poco, en aquest cas arribem a la versió F7. I el que ha aparegut també aquesta setmana, tot i que ho ha fet sense fer cap rebombori, el primer lloc on s'han vist és una botiga dels Països Baixos, són les noves Samsung Galaxy Tab, però les versions econòmiques.
Sí, el que s'anomena Galaxy Tab S10 FE i les S10 FE Plus.
Què són les FE? Doncs per qui vol tindre una tauleta on no s'hi vol deixar una gran fortuna, i el que sí que està clar és que vol que sigui de marca, vol que sigui Samsung.
Sí, bon fabricant, sobretot amb tauletes Android, i ens presenta aquests dos models que, tot i ser la gamma més baixa, recordem que és una Galaxy Tab S10, el model més potent que tenen amb tauletes, i rondaran els 579 euros i els 749, la FE normal i la FE Plus.
Diferències, doncs, més petita i més gran. Podríem dir que són les dues diferències perquè veiem que hi ha dos mides de pantalla.
Sí, la FE normal la trobarem amb 11 polzades, 10,9, i la FE Plus pues, amb 13,1.
De totes maneres, les tablets no brillen. Si ara comencem a pensar amb el que han vist amb mòbils, les tablets no brillen amb aquest aspecte.
Sí, en la pantalla no és AMOLED, és LCD, refresc 90 Hz, per tant no és excessiu. Trobarem una brillantor només, per dir-ho així, de 800 nits, i bueno, el so sí que és bo, doble estèreo, doble Atmos i àudio d'alta qualitat.
Doncs pel que fa a CPU, Samsung ha apostat per les seues, tira per la casa.
Sí, sí.
O sigui, Exynos,
sí, sí. Uh-huh.
I 8 gigas de RAM. Vaja, Jordi, ara que estem comparant el que diem amb mòbils, bueno...
Sí, els Pocophone que m'ha explicat abans, diguem que li donen un tou, no?, per explicar-ho d'alguna manera.
Sí. Bueno, amb aquests preus és el que us costarà tindre una tablet Samsung, i diu, no hi ha coses més potents? Sí, clar que n'hi ha coses més potents de Samsung, però esteu veient la gamma econòmica.
Sí, la que no, si les compres sense el model FE, que també seran més cares, doncs porten millors processadors.
On tenen males notícies és a cal Google. Per què? Perquè havien començat ja la fabricació a l'ample, ja ho havíem dit que sortia ja, imminentment el Pixel 9a, i ara resulta que para. Han parat màquines i fins i tot tots els que estaven fabricats, doncs, a tornar a fàbrica, perquè diu que els han de canviar un component.
Sí, i no són pocs els que tenien fabricats, perquè més de mig milió d'unitats s'hauran de reparar.
Doncs, bueno, a tot arreu poden passar aquestes coses, i a cal Google han passat, tot i que diu que no és un component dels més importants del telèfon, però ells volen estar segurs del que fan.
Sí, Google ha confirmat que hi ha un problema amb un dels seus components passius del telèfon intel·ligent, un element que no compliria amb els estàndards de qualitat que Google exigeix als seus proveïdors. A més dels retards, més de mig milió d'unitats de Google Pixel hauran de tornar a passar amb les instal·lacions de fabricació per substituir aquest component.
Doncs bé, passen aquestes coses. Ja sabeu, el Google Pixel 9a és el terminal barat, diguéssim, de Google, però tot i ser barat, Google pues, vol unes certes garanties.
No he donat més detalls sobre el component que ha fallat, però bueno, no m'agradaria ser el fabricant en aquest lloc.
No, perquè està clar que ho reclamarà i a pagar.
Sí, sí.
Anem a parlar de filtracions. Això ja és futurible i coses que potser no acabin ni passant. Noves filtracions del Samsung Galaxy S25 Edge confirmen que es llançarà ja el 15 d'abril i, a més, sabem que en tres colors diferents.
Sí, el terminal, el buc insignia, no? El terminal més potent de l'última generació del Samsung Galaxy S25, el que és el S25 Edge, bàsicament es presentarà el 15 d'abril.
Què és el que en sabem? Doncs això, que el tenim de sortida imminent, que vindran tres versions diferents de color i, a més, que hi haurà variants pel que fa a capacitats.
Sí, de moment, bueno, no és una cosa que sorprèn, no, però rondarà segurament els 256 gigas de capacitat o 512 i 12 gigas de RAM o 16 gigas de RAM.
Doncs ja ho sabeu, el S25 Edge, gamma alta, altíssima, de Samsung, el més punter i, a més, amb un gruix realment contingut, que és la gràcia d'aquest telèfon.
Sí, potser podríem classificar aquest mòbil, no, com el nou iPhone Air, no?, que vol presentar Apple, és a dir, un telèfon de l'última generació, però encara més primer. Veurem si Samsung també ens presenta el seu Air, per dir-ho així, que serà aquest Samsung Galaxy S25 Edge.
I veurem què tal funciona, l'acceptació que té, i després jo sempre una cosa que em pregunto, què passarà quan la gent se'l fiqui a la butxaca darrere i s'assegui sense pensar-hi, perquè cada cop anem fent els telèfons més prims, i ja hi havia hagut alguns que havien patit, alguns Samsungs fa anys, també algun Google, algun Google Pixel, algun
si
iPhone.
Si no recordo malament, el X.
Havien tingut algun problema d'això, de que el mòbil es doblegava, arribar al punt de que era tan prim que s'havia arribat a doblegar.
Sí.
Veurem què tal surt l'aventura. Anem a parlar de WhatsApp i d'iPhones. I una notícia que us sorprendrà, possiblement, però bueno, a vegades aquestes coses passen i les companyies acaben cedint davant de l'obvietat. I és que aviat es veu que podrem configurar WhatsApp com l'aplicació predeterminada per a trucades i per a missatges dels nostres iPhones.
Sí, recordem que per trucar des del nostre mòbil no utilitzem WhatsApp, almenys la majoria. Utilitzem, bàsicament, el servei de trucades que portem tinguent des de sempre als mòbils.
La línia convencional.
La línia convencional. Pues bé, cada vegada la gent s'acostuma més a utilitzar WhatsApp per trucar.
Doncs fins a quin punt? Fins al punt de que la majoria de companyies, quan aneu a contractar, ells diuen no, trucades il·limitades. Per què? Perquè saben que la gent s'està acabant trucant molts per WhatsApp.
Sí, sí.
Però té un inconvenient, això, Jordi, és que has d'anar al WhatsApp per trucar.
Sí, i una de les notícies que us estem explicant en aquest cas és que WhatsApp la podrem configurar com a aplicació predeterminada per a trucades i missatges. Això què vol dir? Que quan anirem a trucar directament des del nostre mòbil ens trucarà ja com si fos una trucada de WhatsApp.
Anirà al revés. En lloc d'haver d'anar al WhatsApp per trucar, haurem de buscar el telèfon de tota la vida si volem fer una trucada que no sigui per WhatsApp.
Sí, perquè bàsicament quan trucarem ja farà servir el servei de WhatsApp de trucades.
Igual que quan obrim el sistema de missatges, en lloc de sortir el sistema de SMS, pues no, ja sortirà la missatgeria de WhatsApp. Bueno, és un canvi que marca una rendició, diguéssim, per part d'iPhone, perquè ell havia intentat potenciar també el seu sistema de missatges, igual que ha fet Google, també, que ha incorporat un nou sistema de missatges enriquits.
Re.
La gent està on està i ja està allí, Doncs aquestes són algunes de les novetats que us volíem explicar aquesta setmana i amb elles ens plantem ja quasi bé, com qui diu, a la secció de videojocs. I comencem explicant-vos una notícia que ja us havíem avançat fa temps. Ja està disponible l'NVIDIA Project G Assist. Ara sí que ja la tenim disponible. Veureu que encara no fa tot el que voldríem fer, i menys amb qüestions d'idiomes, però ja la tenim disponible. És la intel·ligència artificial d'NVIDIA per a jugadors.
Sí, bàsicament us ho vam apuntar la setmana passada i es tracta de, bueno, la IA, diguem que ha d'entrar a tots els mons possibles dels nostres ordenadors i de la nostra vida. I també ha d'entrar dintre del món dels videojocs. I la totpoderosa NVIDIA ha creat un assistent d'intel·ligència artificial que ens ajudarà als videojocs.
Doncs està ja disponible. Què passa amb la seva disponibilitat? Encara no fa tot el que podrà fer en un futur, però ja fa un bon grapat de coses,
Sí, diguem que NVIDIA ja ha llançat aquest assistent d'intel·ligència artificial. Mitjançant llenguatge natural ens ajudarà amb l'optimització dels recursos del vostre PC. És a dir, no sols ens ajudarà amb el videojoc, també ens optimitzarà la configuració del videojoc per a poder jugar, optimitzar el nostre PC i també, diguem que ens ajudarà amb ajudes dins del joc.
També veiem fins i tot que és capaç d'iniciar jocs, de fer overclocking, o sigui, tindrà accessos a tocar coses de l'ordinador ja,
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Doncs aquesta és la part bona de la notícia. Ara anem a entrar a les parts dolentes, perquè n'hi ha dues. La primera d'elles és que aquesta intel·ligència artificial ens portarà una sèrie de requisits. I els requisits ja veiem que ja han deixat fora una sèrie de gent, que són els usuaris de les RTX 20.
Sí, necessitaríem una GeForce potente a partir de les RTX 30, 40 o 50, i amb 12 gigas de RAM mínim.
Doncs a partir d'això, la resta de requisits potser no són tan importants, tot i que sí que veiem que fa una mossada al nostre espai, és lògic, en algun lloc o altre s'ha d'instal·lar tot plegat. I l'altra cosa, a part de tot el que pot fer, hi ha un altre problema, i és que ja hi ha qui l'ha provat i ens parlen de que aquest assistent el que provoca és consumir recursos, lògicament, quan està funcionant, i això va en detriment del joc.
Sí, és a dir, és una mica curiós el tema, perquè és un assistent que ens ajuda a optimitzar l'ordenador per jugar millor, però si ell està funcionant, diguem que el joc funciona pitjor.
Perquè, clar, és tot el que l'ordinador està fent perquè funcioni. Aquesta, recordeu que us he explicat moltes vegades, no? El tema de la intel·ligència artificial, els grans consums que fa, les grans potències que necessiten per a que fer tots els càlculs. Si els càlculs els està fent a la nostra gràfica, la gràfica no està pel joc, està perquè la intel·ligència artificial funcioni.
Sí, sí, per tant, bueno, sembla una cosa una mica contraproduent, però bueno, ja ho tenim aquí.
Ja ho tenim aquí, veurem com va avançant, com va evolucionant i veurem si és que només al moment que li demanes alguna cosa fa l'estiradeta al joc, però després el joc continua funcionant, bueno, potser serà assumible. I també hem sabut aquesta setmana, perquè la gent ho descobreix tot, la gent tafoneix cada codi que es va publicant a la xarxa, i és que Microsoft està preparant una interfície Xbox de pantalla completa per a Windows 11.
Sí, de moment tot sembla que és només rumors i filtracions, però apunten a una única direcció, i és que aviat veurem consoles portàtils amb Windows 11.
Doncs suposo que aquí el que han vist acá al Microsoft és que se'ls escapava una part d'una mossada de mercat, no?
Sí, bàsicament Microsoft té la seva Xbox, que és una videoconsola, no?, de sobretaula, per dir-ho així, però Nintendo ens il·lumina, no?, amb la seva Nintendo Switch, la seva nova Nintendo Switch 2, que sortirà d'aquí molt poquet, i a ningú se li escapa que la gent demanda consoles portàtils.
El fet és que molts altres fabricants, com Asus i altres, MSI, han anat traient ja consoles portàtils. També no tenen la mateixa, bueno, el mateix recorregut ni el mateix coneixement que tindrien la de Nintendo, però es van obrint un forat al mercat.
I el que vol fer Microsoft ara és traure una interfície específica de Windows 11, bàsicament pensada per això, per a consoles portàtils.
Doncs possiblement traguin la seva, possiblement sí, però és que a més aquesta interfície serviria per a altres fabricants, fabricants que fins ara s'han hagut de buscar la vida i posar altres sistemes operatius per a aquestes consoles.
Sí, i bàsicament, doncs, bueno, diguem que ara podran ficar el nou Windows 11 amb aquesta interfície. Microsoft ja va fer un intent fa anys, no sé si bon recordeu, el Windows Media Center, que bàsicament és una interfície, en aquest cas, per a televisors.
Uh-huh. Doncs ara us sembla que ho vol provar per aquí, per fer-li la competència a SteamOS i altres sistemes operatius. De fet, hi ha consoles aquestes que també treballen simplement amb un Android, o algunes amb Linux. És que hi ha una mica de caos al mercat, eh? Algú ja s'està fregant les mans. No, ens han dit que en principi els jocs de Windows no funcionaran en aquestes consoles. O sigui, no és o ja veurem en un futur com s'encaixarà, però no serà tan fàcil com agafar tots els jocs de la Xbox i mira, els tinc en una consola. No, no serà tan fàcil. S'haurà d'anar adaptant. I anem d'una notícia que a alguns els pot semblar positiva, a altres és que no la veurà positiva quasi bé ningú, perquè han sortit la gent de CD Projekt adonant notícies i no són bones.
Bueno, no són bones, és a dir, us parlem del Witcher 4 i bàsicament no us hem d'anunciar que el joc s'ha cancel·lat, però sí que us hem de dir que segurament fins al 2027 no sortirà.
Doncs ho han dit la mateixa gent de l'estudi que el desenvolupa. Això vol dir que una de dos, o les coses no van prou bé, o és que volen estar seguríssims de treure un producte excel·lent.
Sí, diguem que The Witcher és un videojoc que sobretot la tercera entrega se va fer molt popular i fins i tot han pogut veure sèries, no?, a Netflix sobre la saga Witcher. Pues bé, volen, de CD Projekt, que és els realitzadors del videojoc, volen que aquest Witcher 4 sigui un joc fantàstic, com ho han sigut les versions anteriors, i per tant diu que s'agafen el temps necessari per treure el videojoc. Sabem de moment que estarà desenvolupat amb el motor Unreal 5 i que estarà totalment optimitzat. Per tant, visualment segurament serà un dels millors videojocs que podrem veure.
Parlem també d'Ubisoft. Per què? Perquè ja sabeu que han tingut moviments econòmics, hi ha Tencent pel mig i ara el que crearan és una subsidiària per a fer certes coses.
Sí, bàsicament hi ha molts rumors que apunten que la companyia Ubisoft, la francesa, bàsicament no passa els seus millors temps. I també hi havia rumors que apuntaven que la xinesa Tencent, una companyia també de videojocs xineses, es la volia comprar. De moment sembla que no hi ha cap compra, però sí que és cert que la companyia Tencent muntarà una subsidiària, una marca dependent d'Ubisoft, on diguem que les dues companyies seran propietàries. Ubisoft, per això, continuarà sent la majoritària. Però, bueno, algunes franquícies més importants d'Ubisoft ja es faran des d'aquesta subsidiària, on Tencent ja tindrà control. Però, tot i això, l'he tingut que insertar un capital de 1.160 milions a Ubisoft.
Doncs milions amb euros, estem parlant amb moneda xinesa.
Per tant, sembla una compra encoberta, no?, o per l'estil, però bueno... De moment...
Potser s'han volgut estalviar els problemes de la competència, eh? Potser han dit aquí, sí, ens començaran a ser xinesos, ens començaran a ficar el dit a l'ull... Bueno.
Sí, sí, però bueno, de moment Ubisoft continua siguent Ubisoft, però de moment té molta ajuda de la companyia xinesa Tencent.
I un avís per als que tinguin per als jugadors que tinguin GeForce RTX 30 o RTX 40.
Sí, sembla ser que els darrers drivers d'NVIDIA, els 572, estan donant problemes amb aquest tipus de gràfiques que diu l'Oriol. Les GeForce 30, doncs les 3070, 3080, etc. O les 40, 4070, 4080, 4060, etc. Sembla ser que està donant problemes d'aquesta última versió dels drivers amb alguns videojocs i, per tant, no actualitzeu.
Parlem de reinicis, penjaments, pèrdua de rendiment... Vaja, bueno, són uns drivers que van treure pensant amb la 50, no? I potser aquí
es van descuidar
de fer alguna optimització per les anteriors. Vinga, anem a jugar. Jocs de la setmana. El primer, The Last of Us Part 2 remasteritzat.
Sí, us n'hi vam parlar com abans la setmana passada i us parlem d'un videojoc que no necessita presentació. Estava basat en la popular saga de zombis, no?, de The Last of Us, que bàsicament també podem veure, sèries, no?, HBO, i bueno, amb aquesta remasterització, perquè és un redisseny del joc original, doncs podrem trobar una mica més les aventures que passen a The Last of Us, però amb una visualització molt més a posar del dia, molt més espectacular.
Doncs proposta que tenim per ordinador i PlayStation 5. Següent de les propostes per jugar aquesta setmana, següent dels jocs, s'anomena Sand.
Sí, us parlem d'un videojoc que transcur amb uns anys 1910 alternatius, on el món s'ha convertit en un arenal, bàsicament en un desert. Alguns han fet servir l'enginyeria per desenvolupar gegants caminadors, quadrúpedes amb què recorren el món. Però, és clar, una màquina així és molt llaminera i per la qual cosa no l'hem d'armar. Altres jugadors també les tenen i diguem que veurem aquesta lluita, no?, de monstres gegants caminants com si fossin una espècie de robots.
Una espècie de Mad Max, així, sí, però amb gegants, amb
exactament.
Monstres gegants.
És un videojoc, com veiem, disponible per a PC només i amb aventures fantàstiques, per dir-ho així.
I agafeu-vos a la cadira pel joc que ve a continuació. S'anomena, el nom ja ho diu tot, Autopsy Simulator.
Sí, realment no em sona d'haver parlat mai d'un joc de simulació d'aquest tipus, i és que ens permetrà simular una autòpsia. És a dir, una persona morta.
Sí, sí, és això, vindrà l'investigador en cap, ens portarà el cadàver i nosaltres, pues...
Hem de destripar-lo,
A veure de què ha mort, de què és el que ha passat, no?
I descobriu, sí, nosaltres ens anomenarem Jack i realment ens encarregarem de fer autòpsies. Bàsicament, analitzarem cossos morts, on trobarem anells, trobarem ferides, trobarem de tot, i haurem d'intentar esbrinar què li va passar al cos.
Doncs el joc, de fet, porta una història. Ja ens ho presenten, que una dona ens vindrà a demanar això, i a partir d'aquí haurem d'anar passant una sèrie de cadàvers i fent autòpsies i anar fent d'investigadors.
Sí, realment un joc curiós que s'anomena, com hem dit, Autopsy Simulator.
També és curiós la quantitat de plataformes per a les que arriba.
Sí, sí, podeu jugar des de PC i pràcticament qualsevol videoconsola, és a dir, PlayStation 5 i totes les Xbox.
L'altra proposta que us portem és The Renovator Origins.
Sí, amb aquest es tracta d'un restaurador que treballa per a un museu d'art, pateix una mort tràgica i inesperada. El seu fill, incapaç d'acceptar el fet del que el seu pare sigui mort, i hagi mort d'aquesta manera, es posa a investigar en un rècord, en un lloc d'obres, i diguem que aquí començarà a patir una sèrie d'actes terrorífics. Bàsicament, haurem de viatjar entre el món real i el món de l'art i esbrinar què li va passar al teu pare.
Doncs això, The Renovator Origins s'anomena, un joc que també tenim per a totes les plataformes.
Tenim... Sí, sí, per a PC, Nintendo Switch, en aquest cas, fins i tot, i també les PlayStations i les Xbox.
I una última proposta, Vagrus The Riven Realms.
Sí, una altra proposta curiosa, i és que us parlem dels Vargus, que són unes caravanes que recorren un món devastat pels déus. com a càstig dels pecats dels homes. Hem de triar entre caçar recompenses, mercaders o exploradors. Haurem d'equipar la nostra caravana i acompanyar-nos per la marxa. Recorrerem tot aquest món destruït pels déus i, bàsicament, diguem que trobarem baralles per tors, recuperar preciosos tresors i tot això amb aquest tipus de videojoc que, com comentem, doncs, bueno, és una combinació d'acció i estratègia per tors.
Vagrus de Riven Realms, s'anomena, un joc que també tenim per a totes les plataformes agudes i per a bé, menys els mòbils, quasi bé.
Sí, PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
I finalment el nostre apartat de videojocs, i ja per anar acabant, una pròxima estrena, com fem sempre, un joc que haguem de tindre en el radar, i aquest porta nom propi també, és un joc amb solera.
Sí, us parlem de Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Us parlem d'un videojoc que sortirà per a PC, PlayStation 5 i les Xbox. És un remake. Us parlem d'un videojoc de la popular saga Metal Gear, que ja fa molts anys que existeix, i bàsicament veuríem la pura experiència del joc original. Evidentment ficat al dia, i és un joc d'acció, de sigilo, és bèl·lic i de soldats, i a més de forces especials. Per tant, podrem tornar a disfrutar de les aventures originals del Metal Gear Solid, però, com diem, ficades al dia.
Doncs, per quan ho tenim previst, això?
Sí, segurament sortirà cap a l'agost, més concretament el 28.
Doncs aquesta és la data inicial, a finals d'agost, o sigui que de moment encara haurem d'esperar, però si havíeu jugat en aquesta saga, és un remake, però un remake molt ben fet, no és una simple remasterització. Doncs amb això ara sí arribem al final del programa d'avui, però recordem que hem saltat de més, i com que hem saltat de més, tanquem concurs.
Sí, la pregunta era molt fàcil, i no sé si és que de tan fàcil que era, ha participat molt poca gent, Però us direm la pregunta i la resposta i el guanyador.
Doncs vinga, va, poca gent hi ha participat. Bueno, això també dona més opcions als que participen. Recordem que la pregunta és en quina ciutat se celebra el Mobile World Congress.
Sí, teníem quatre opcions, que eren Barcelona, Balaguer, Nova York i Las Vegas. A Balaguer no es fa.
A Balaguer no es fa, i com sabeu, a Las Vegas ja tenen la seva pròpia fira, però no és el Mobile, o sigui que ens anàvem descartant coses, i si heu seguit una mica les notícies sabreu que era a casa nostra, però no a Balaguer.
A Barcelona.
Doncs aquesta és la resposta correcta. Jordi, tenim guanyador, vinga, va.
Sí, es diu Gerard Roca, i li enviarem, tenim el seu correu i li enviarem el val perquè pugui comprar, aquest val de 100 euros per comprar com Comsa Online.
Doncs enhorabona al Gerard, s'emporta 100 euros i amb ell se podrà, com diuen, comprar les botigues de Comsa Online, el que li faci falta. I amb això ara sí posem ja el punt i final, un programa que hem parlat de tot una miqueta, també d'IA, perquè és el que toca avui en dia, no? I hem parlat de videojocs molts també avui, hem tingut una setmana animada, fins i tot per fer autòpsies. Doncs ho deixem aquí, ens trobem la setmana que ve, més continguts, adeu-siau a tothom.
Adeu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.